Dirigir el corredor mediterrani i pressionar per l'entrada en servei d'aquesta infraestructura bàsica per al tràfic de mercaderies. Abel Font.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, assegura que és una infraestructura prioritària i urgent. Per la seva banda, la ministra de Transport, Raquel Sánchez, ha recordat l'esforç de l'executiu espanyol per acabar el corredor el més aviat possible.
Fins ara era un imperatiu econòmic i territorial. Ara és també un imperatiu ambiental i, per tant, avui el govern de Catalunya està aquí per donar tot el suport a la iniciativa.
Los diferentes gobiernos, yo creo que cada uno ha intentado aportar su granito de arena, pero también quiero hacer referencia a que estos últimos años, desde el 2018, el avance que se ha hecho es indiscutible.
El personal sanitari del sistema públic amenaça amb una vaga si no hi ha un canvi radical per part del Departament de Salut.
El Sindicat Metges de Catalunya ha lliurat més de 54.000 signatures al Parlament per reclamar mesures urgents que millorin la sanitat pública. El seu portaveu, Xavier Lleonard, alerta que la situació és insostenible i pot esclatar en breu.
Estem en temps de descompte, és a dir, el que hi hem transmès i transmetrem avui a la Comissió de Salut és que necessitem una visibilització de que hi ha un canvi radical en quant a les polítiques de salut en aquest país.
Nova protesta del sector educatiu aquesta tarda a Barcelona, Lleida, Girona i Tortosa.
Sota el lema "Negociació real ja", el sector reclama revertir les retallades i reivindica una educació pública de qualitat. A Barcelona s'han concentrat a la plaça Sant Jaume.
El 85% de l'electricitat que consumeix el barri de la Font de la Pólvora a Girona es defrauda i no passa per cap comptador.
Quasi la meitat dels habitatges no tenen contracte i consumeixen fins a 6 vegades més llum que els pisos regularitzats. Són dades facilitades per Endesa.
En cultura, aquest vespre es podrà tornar a sentir l'orgue del monestir de Sant Cugat del Vallès.
Ha estat tot un any restaurant-se i els treballs han costat 156.000 euros. S'espera que ara l'orgue soni amb més força perquè se n'ha duplicat el nombre de tubs. La restauració també ha permès recuperar unes pintures romàniques.
Cugat Mèdia, Albert Soler.
Aquest és el fet que ha complicat més la feina de restauració, de la qual se n'ha encarregat Fernando Acitores, un expert que ja ha construït 111 orgues i n'ha restaurat 98.
Este ha sido especialmente difícil por la escasez del espacio y luego la concurrencia de las pinturas que ha habido que readministrar el espacio interior del órgano para dejar las pinturas accesibles a la vista.
En esports, avui ha començat la fase de grups de la Champions femenina de waterpolo. Joan Barberà.
El Club Natació Terrassa juga a Grècia davant el Desdan dels Països Baixos, mentre que el Mediterrani juga a partir de 7:45 a la seva piscina contra el Telecom Budapest. I el Centre Natació Mataró afronta la cita a la localitat portuguesa de Passos de Ferreira a partir de demà.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda, mantenim aquest ambient suau, sobretot al sector més del litoral, litoral central, també cap al Camp de Tarragona, i és aquí on ara mateix tenim la temperatura més alta, rondant entre els 22 i 23 graus. També tenim la presència d'alguns núvols, aquests en denomin van en alguns sectors, però no acabaran de fer net i és que n'arribaran d'altres cap a l'interior, i de fet aquests de l'interior estan deixant i deixaran al llarg de la tarda alguna precipitació feble i que afectarà sobretot el terç oest del país, però també durant la tarda podrien arribar d'altres indrets del Pirineu i cap a la Catalunya central. D'altra banda, de cara demà continuarem parlant d'aquesta inestabilitat i de fet s'esperen ruixats més intensos i que afectaran sobretot les comarques de Barcelona i també cap a les comarques de Girona com també cap a la cara nord del Pirineu. Atenció perquè al sector central del litoral aquests ruixats podran ser més intensos i des que el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís respecte a la intensitat d'aquests xàfecs. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs en aquests moments hem de començar parlant d'una via local on acaben de tallar la carretera per un accident. És a la Noguera, la C26 a Cubells, on hi ha un accident i desviaments senyalitzats. Pel que fa a l'àrea metropolitana, han tingut una tarda intensa en diversos accidents que han provocat molts problemes. Ja s'ha restablert la circulació a la 2 de Sant Joan d'Espí, on hi havia un accident en sentit Barcelona, però encara hi ha 3,5 km i en sentit contrari, i per l'efecte Tafaner, gairebé la mateixa llargària també de retenció. En el cas de la P7 ja s'ha normalitzat el tall que hi havia dels vehicles que estan en Mural, a Barberà, en sentit Tarragona, però encara hi ha 2 km de lentitud i a la B30 al seu lateral persisteixen els problemes. Aquestes dues incidències estan provocant problemes cap a les rondes i tenim les dues rondes amb molts problemes, tant la ronda de dalt, on es registren 12 quilòmetres, com a la ronda del litoral on se'n registren 10, per tant, pràcticament col·lapsats fins al Trinitat. A banda, problemes a la C33 per arribar al Nus de la Trinitat, des de Montcada i també des de Montcada a la C58. Demanar-vos una vegada més molta cautela. Bona tarda.
A CaixaBank sabem com n'és d'important sentir que hi ha algú al teu costat. Per això volem estar a prop teu. Siguis on siguis, per acompanyar-te en tot allò que importa. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
CaixaBank. Empresa col·laboradora de Mobile World Capital Barcelona.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Nou front comú d'empresaris, polítics i entitats barcelonines per exigir el corredor mediterrani i pressionar per l'entrada en servei d'aquesta infraestructura bàsica per al tràfic de mercaderies.
Més de 1.500 empresaris, polítics i representants de la societat civil han tornat a reivindicar la finalització de les obres. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, assegura que és una infraestructura prioritària i urgent. La trobada ha estat organitzada per l'Associació Valenciana d'Empresaris. Ha comptat amb presència, a més del president Aragonès, de la ministra de Transports, Raquel Sánchez, que ha clos l'acte.
Sense una data encara fixada, el govern central treballa amb l'objectiu que tot el traçat pugui estar acabat com a molt aviat d'aquí 6 o 7 anys. Jordi Casino.
Amb aquestes trobades, els empresaris valencians volen reclamar que es completi l'actual Espanya radial amb una de circular que permeti millorar la connexió ferroviària entre els diferents territoris. La cimera celebrada al fòrum ha comptat amb la presència dels presidents de Catalunya, València i Múrcia. Escolteu a Pere Aragonès i a Ximo Puig i al president de Mercadona i membre del col·lectiu organitzador, Juan Roig.
Fins ara era un imperatiu econòmic i territorial. Ara és també un imperatiu ambiental i, per tant, avui el govern de Catalunya està aquí per donar tot el suport a la iniciativa.
És una reivindicació que té una llarga durada en els anys i malauradament avui hem comprovat, venint des de València amb el tren, que és una urgència efectiva.
Yo quiero mucho a Madrid, pero quiero todavía más a España. Y entonces el no tener un corredor mediterráneo como Dios manda es una ofensa para todos los que vivimos en el corredor mediterráneo.
Per part del govern espanyol, la ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha reiterat que el 2026 estarà acabat el tram Almeria-França i l'esforç del seu executiu per acabar tot el corredor el més aviat possible.
Los diferentes gobiernos, yo creo que cada uno ha intentado aportar su granito de arena, pero también quiero hacer referencia a que estos últimos años, desde el 2018, el avance que se ha hecho és indiscutible.
Segons les últimes dades oficials, 3/4 parts del recorregut del corredor ja estan en obres i tota la infraestructura està planificada.
Doncs encara en infraestructures, la plataforma Aturem Hard Rock denuncia que el govern ha gastat uns 150.000 euros en estudis i informes entre aquest any i l'any passat per poder aprovar al desembre el projecte que preveu construir un macrocomplex de casinos a Vilaseca i Salou. Això mentre l'executiu de Pere Aragonès defensa que no es gastarà ni un euro públic en aquest projecte. Carina Bebé.
Segons la plataforma, la Generalitat ha gastat enguany un mínim de 40.000 euros a través de l'Incasòl en nous contractes per revisar diversos estudis i informes que permetin modificar el pla director urbanístic de Vilaseca i Salou, amb l'objectiu que la Comissió d'Urbanisme de Tarragona pugui donar llum verda al complex de macrocasinos el 14 de desembre i tirar endavant un projecte encallat des de fa més d'una dècada. Segons la plataforma, a aquesta despesa se li haurien de sumar els més de 100.000 euros gastats l'any passat per les mateixes tasques. Per tant, la plataforma Aturem Hard Rock denuncia que el govern menteix quan assegura que no es gastarà ni un euro públic en aquest projecte. Escoltem Eloi Redon, que és portaveu d'aquesta entitat.
Ens estan mentint directament. No pot ser que un dia surtis dient que ni un euro públic i el dia següent rebem la informació de diversos contractes per un valor de 150.000 euros en només 2 anys. I recordem que si això segueix endavant, la plataforma, hem reiterat moltes vegades que estem disposades a presentar un contenciós administratiu.
La plataforma reitera que el projecte és inviable per, entre d'altres coses, l'impacte ecològic i la promoció del joc.
Notícies en xarxa.
El personal sanitari del sistema públic amenaça a mobilitzar-se en breu si no hi ha un canvi radical per part del Departament de Salut. Asseguren que estan al límit. Avui el sindicat Metges de Catalunya ha lliurat més de 54.000 signatures al Parlament per reclamar mesures urgents que millorin la sanitat pública. El sindicat majoritari dels facultatius ja va organitzar una aturada el 2018 prèvia a la pandèmia per denunciar la precarietat del sistema i ara, 4 anys després, diuen no estar disposats a aguantar més la situació. Maite Polo.
La vaga és una opció més que real, ha avisat el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart. I si els responsables públics no emprenen polítiques radicals molt aviat, el sindicat posarà l'aturada sobre la taula. Lleonart ho ha dit des de la xarxa.
Estem en temps de descompte, és a dir, el que li hem transmès i transmetrem avui a la Comissió de Salut és que necessitem una visibilització de que hi ha un canvi radical en quant a les polítiques de salut en aquest país en molt poc temps, perquè no, la situació en els centres, com dic, és insostenible i probablement trigarà molt poc a esclatar.
El portaveu de Metges de Catalunya ha lamentat que tot just sortim de la pandèmia i l'atenció sanitària s'està degradant a marxes forçades. Lleonart assegura que les promeses que els responsables públics van fer als professionals en l'època dels aplaudiments han quedat en no res.
La protesta dels metges ha coincidit amb la primera compareixença del nou conseller, Manel Balcells, a la Comissió de Salut del Parlament. Balcells ha evitat respondre les preguntes dels grups en relació a la protesta de Metges de Catalunya. En canvi, sí que s'ha referit a les llistes d'espera, que ha qualificat d'insostenibles.
De fet, el conseller ha assegurat que se sent avergonyit per les llistes d'espera i assegura que les vol revertir.
Hi ha llistes d'espera inacceptables per proves complementàries i d'accés a l'atenció especialitzada. Inacceptables. Aleshores, aquest conseller i aquest equip ens trobem aquesta realitat. I com que creiem que és inacceptable, farem tot el que estigui a la nostra mà perquè això no passi, perquè està passant. Està passant i ens fa omplir la cara de vergonya. Mirarem que allà on passi, no passi més.
Balcells ha dit que es comptarà amb 802 milions d'euros extres per al Departament de Salut en els propers 3 anys provinents del Fons Europeu per a projectes de transformació del sistema.
Encara en clau sanitària, augmenten el nombre de nadons prematurs menors de 32 setmanes nascuts a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Es tracta d'un 20% dels prematurs nascuts al centre, però és un percentatge que va a l'alça en els darrers anys, principalment per l'augment de l'edat de les mares. Ràdio Sabadell, Karen Madrid.
La doctora del Taulí, Montse Domingo, ha apuntat la causa d'aquest ascens en els últims anys.
Que la dona tingui un fill amb edat més gran, això augmenta la prematuritat, sobretot la prematuritat a vegades que diem extrema, no? Que és el gran prematur, aquell menor de 32.
Els prematurs amb menys de 32 setmanes de gestació poden presentar seqüeles, sobretot als pulmons. En el cas dels menors de 25 setmanes, la mortalitat s'eleva fins al 50%.
En clau política, el PSC retreu al govern ritme lent amb els pressupostos i diu que sense concrecions no es pot iniciar cap negociació.
La portaveu parlamentària Alicia Romero demana prudència fiscal i critica que els comuns vulguin tocar l'IRPF a franges altes. L'escoltem.
Esperarem a properes reunions, però insisteixo, aquest ritme tan lent no sembla portar-nos a una aprovació o a un acord de negociació en 15 dies. No? Al final és molt de titular i molt poc d'impacte. Hi ha molt pocs ciutadans de Catalunya que estan en aquesta franja tan alta i la recaptació segurament és molt baixa. Hauríem de mirar-ho per veure els pros i els contres. No? Però em sembla sincerament que és més un titular molt típic dels comuns que no pas realment doncs, un tema que porti un impacte real en els pressupostos de la Generalitat o les polítiques que pots tirar endavant.
Sobre la reunió amb el govern, la portaveu del PSC també s'ha queixat que no hi hagi assistit cap conseller. Per part de l'executiu hi participava el secretari general d'Economia, Josep Maria Vilarrúbia, la secretària general de Presidència, Núria Cuenca, i el director general de Coordinació Interdepartamental, Marc Ramentol.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Nova protesta del sector educatiu aquesta tarda a Barcelona, Lleida, Girona i Tortosa. Sota el lema Negociació Real Ja, el sector reclama revertir les retallades i reivindica una educació pública de qualitat. A Barcelona s'han concentrat a la plaça Sant Jaume. Anna Ruiz.
Els sindicats no aclareixen si donen per amortitzat l'acord per la recuperació de l'hora lectiva que va servir per desconvocar les noves vagues previstes aquest mes de setembre, però sí avisen que volen més i que algunes de les mesures pendents de negociació tinguin cabuda als propers pressupostos. Iolanda Segura és portaveu del sindicat USTEC.
Que nosaltres els hem demanat a Educació és què penseu portar pels propers pressupostos en Educació? Perquè si no se situa cap retallada, alguna cosa se situarà, no?, els propers pressupostos. Pues tampoc ens han donat resposta. I jo vaig sentir la senyora Dolors Collell dient no és que no aportem res als pressupostos d'educació, sí que hi haurà mesures. Què serà, com l'avançament del calendari escolar que ens ho vam trobar de sorpresa?
La propera reunió de la mesa sectorial prevista pel 14 de desembre servirà per constatar si s'han apropat o no posicions. Els sindicats dels mestres també han avisat avui que seguiran amb les mobilitzacions al carrer com a mesura de pressió i, paral·lelament, el calendari de negociacions amb els responsables d'educació.
Més qüestions. Ferit greu un nen de 2 anys en un atropellament a Palafrugell, al Baix Empordà.
El menor s'hauria descordat del cotxet i ha creuat corrent al carrer. El cotxe no ha pogut frenar a temps i el menor ha impactat contra un lateral del vehicle.
El 85% de l'electricitat que consumeix el barri de la Font de la Pólvora, Girona, es defrauda i no passa per cap comptador.
Quasi la meitat dels habitatges no tenen contracte i consumeixen fins a 6 vegades més llum que els pisos regularitzats. Són dades facilitades per Endesa, que no entra a valorar què o qui hi ha al darrere d'aquests consums desorbitats. Sí que precisa que en cap cas són domèstics, però a ningú se li escapa que, possiblement, el frau elèctric deriva en plantacions de marihuana. Per posar fre als talls de llum recurrents a la Font de la Pólvora i evitar que quasi cada dia els seus clients quedin a les fosques, fa pocs mesos Endesa va invertir 130.000 euros al barri per a noves línies i un segon centre de transformació.
Precisament, encara en matèria energètica, a Lleida l'Ajuntament ha evitat gairebé 2.300 talls d'aigua, llum i gas a famílies vulnerables des de principi d'any. També ha gestionat prop de 200 expedients per aturar desnonaments a través de l'empresa municipal d'Agenda Urbana. Alexandra Fosso, UAU Lleida Ràdio.
En el que va d'any, el consistori ha tramitat 3.800 informes per evitar talls de subministrament bàsics a persones en situació de vulnerabilitat, dels quals 1.700 corresponen a rebuts de llum, més d'un miler al gas i un miler més a aigua. D'aquests, 2.258 han estat favorables i, per tant, el consistori ha actuat per garantir-ne el subministrament tal i com ha detallat el PAENCAP, Miquel Puello.
La immensa majoria d'aquests expedients, total 2.258, han estat positius. Per tant, puc dir que la capacitat de la paeria a l'hora d'evitar el tall de subministraments bàsics i fins i tot a l'hora d'evitar els riscos habitacionals és força elevada.
Aquestes dades s'han donat a conèixer després d'una visita a la nova oficina de l'EMAU, situada als baixos dels números 10 i 12 del carrer Cavallers. Es tracta d'un espai on es treballarà de manera conjunta des dels serveis socials i l'àmbit de l'urbanisme.
Més qüestions encara. La Guàrdia Urbana de Barcelona podrà rebre denúncies per violència masclista en l'àmbit de la parella. La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona han signat un conveni aquest migdia per ampliar la cobertura i ajudar a les víctimes de la capital catalana. Mont Carvajal.
Un acord de col·laboració celebrat per les dues administracions i que situa la Guàrdia Urbana com la primera policia d'àmbit local de Catalunya que podrà rebre i tramitar denúncies per violència masclista en l'àmbit domèstic. L'alcaldessa Ada Colau ho ha celebrat.
Per primer cop, Guàrdia Urbana podrà rebre denúncies presentades per víctimes dels delictes relacionats amb la violència masclista en l'àmbit de la parella. I això anirà acompanyat, òbviament, de que posem més recursos que estaran destinats a atendre específicament aquesta atenció a les víctimes de violència masclista.
El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha destacat que l'acord simbolitza la manera de treballar dels Mossos des de la proximitat.
Simbolitza la manera de ser i l'ADN del cos de Mossos d'Esquadra, que és el de la proximitat, que és el de treballar doncs, amb els que actuen en el territori també. Nosaltres hi actuem i també amb els que actuen ajuntaments i en aquest cas, policies locals, en aquest cas, la Guàrdia Urbana de Barcelona.
Colau i Elena s'han felicitat també de la baixada dels delictes a la ciutat.
El conseller Juli Fernández anuncia a Tàrrega el desenvolupament d'un nou polígon industrial. Estarà ubicat al nord del municipi i s'espera que les obres comencin el segon semestre de 2023. Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz.
El nou polígon del Buscarró Nord respondrà a les necessitats actuals de demanda de sòl industrial a la capital de l'Urgell. En aquest sentit, l'alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijó Mollverdú, ha dit que hi ha un degoteig constant de peticions de sòl per instal·lar nova indústria a la ciutat, degut en gran part a les bones comunicacions i ubicació privilegiada de Tàrrega. El conseller de Territori, Juli Fernández, ha confirmat que el govern té compromís amb la Catalunya sencera.
Això és fruit de la necessitat. És fruit de que a Tàrrega hi ha necessitat industrial i de que hi ha demanda per aquest espai. I, per tant, com els deia al començament, nosaltres, compromís amb el benestar de la gent, amb la prosperitat, amb la competitivitat i compromís amb la Catalunya sencera. Aquesta és la feina que fem des del govern.
Les previsions apunten que durant la primavera de l'any 2023 s'iniciaran les obres d'urbanització del nou polígon del Buscarró Nord de Tàrrega.
I en aquests moments està en marxa l'homenatge que rendeix l'Ajuntament de Tarragona a la lleva del biberó, tots aquells joves nascuts l'any 1920 i mobilitzats a finals d'abril de l'any 1938 per l'exèrcit de la República. Anem fins a la sala d'actes de l'antiga audiència a Tarragona. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega, bona tarda.
Hola, bona tarda. Són unes 200 persones les que estan participant en aquest acte homenatge a la lleva del biberó, un acte que ha arrencat a les 7, aquí a l'antiga audiència, a la part alta de la ciutat, que s'inclou en el programa de memòria democràtica de l'Ajuntament de Tarragona. Es tracta d'homenatjar els joves tarragonins de la lleva del biberó, els que tot just quan tenien 18 anys van ser mobilitzats, nascuts el 1920, mobilitzats a finals d'abril de l'any 1938 per l'exèrcit de la República. Ara mateix s'acaba de presentar el podcast Fils de Memòria de Tarragona Ràdio, una sèrie de 5 capítols on hi ha un capítol que precisament segueix la petjada dels tarragonins deportats als camps de concentració nazis. L'acte és previst que acabi a les 8 del vespre. Tot seguit se podrà veure el documental Joves de la Guerra i també es podrà escoltar l'historiadora Assumpta Montellà amb una conferència sobre precisament el tema de l'acte d'avui, la lleva del biberó.
Doncs moltíssimes gràcies, Teresa, des de Tarragona Ràdio. Ara sí, en Cultura aquest vespre es podrà tornar a sentir l'orgue del monestir de Sant Cugat del Vallès. Ha estat tot un any restaurant-se i els treballs han costat 156.000 euros. S'espera que ara l'orgue soni amb més força perquè se n'ha duplicat el nombre de tubs. Cugat Mèdia, Albert Soler.
L'orgue passarà de 500 a poc més de 1.000 tubs, tal com havia previst el mestre organer. Ho explica mossèn Emili Marlet.
Orgues històrics no n'hi ha tants a Catalunya. Aquest és un orgue que té 100 anys, no? I d'aquests tampoc en tenim tants a Catalunya. Per tant, té un valor important. Però hem volgut tenir una continuïtat amb el que ja existia i hem volgut seguir el que Galletà Estadella, que és l'organer primer, no? Doncs tenia pensat completar, bueno, el seu disseny inicial, no?
Aquesta restauració ha permès recuperar les pintures romàniques que havien quedat ocultes darrere dels tubs. De fet, gràcies a l'orgue s'han conservat, ja que la resta que hi havia a les parets del monestir han desaparegut. Aquest és el fet que ha complicat més la feina de restauració, de la qual se n'ha encarregat Fernando Acitores, un expert que ja ha construït 111 orgues i n'ha restaurat 98.
Este ha sido especialmente difícil por la escasez del espacio y luego la concurrencia de las pinturas que ha habido que readministrar el espacio interior del órgano para dejar las pinturas accesibles a la vista.
El primer concert complet serà el dia 26 de novembre, de la mà de l'organista de la Sagrada Família, Juan de la Rubia.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Avui ha començat la fase de grups de la Champions femenina de waterpolo. El Club Natació Terrassa juga a Grècia davant el Desan dels Països Baixos, mentre que el Mediterrani juga a partir de 3:15 en uns minuts contra el Telecom Budapest. Ho fa a la seva piscina com a anfitrió. I el Centre Natació Mataró afronta la cita a la localitat portuguesa de Passos de Ferreira a partir de demà. Des de Mataró Ràdio informa Laia Sant Miquel.
Tot i que la fase començarà aquest dijous, el debut mataroní serà divendres. I és que Nova Labadà, l'experiència de la temporada passada ha de servir d'exemple i referència per no repetir errors. La temporada passada, l'estrena en derrota va provocar que l'equip acabés segon classificat i es veiés enquadrat en un grup més complicat a la següent ronda, on va acabar eliminat. Dani Ballart, però, explica que cal saber jugar aquestes eliminatòries.
El que no pots fer és perdre el nord. És a dir, només va la victòria, hem de guanyar. Bé, primer hem d'identificar quin dia tenim. Esperem que sigui, que vagi tot, que sigui tot oli amb un llum, però si les coses es torcen com la temporada passada, el que sí que no podem fer és regalar algun gol per aquestes ànsies de voler guanyar.
Aquesta temporada la competició europea tindrà canvis. El primer és que no hi ha equips russos. Ja van quedar exclosos la temporada passada fruit del conflicte bèl·lic de Rússia amb Ucraïna.
Gràcies, Laia Sant Miquel, des de Mataró Ràdio, des del Maresme, el quart equip català de la competició, l'Estrelpul Sabadell, ja està classificat directament per a la següent fase. En bàsquet en el món de la cistella, a l'Eurolliga masculina, avui el Barça visita la pista de l'Efes Pilsen.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Raül Garreta al control tècnic, Abel Font a la redacció, Joan Barberà als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Ginem. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Fa 2 anys, el nostre món es va buidar. I avui els plats de moltes famílies segueixen buits.
Per això aquest any tornem a omplir-nos.
Els dies 25 i 26 de novembre...
Suma't al voluntariat.
Omplim les caixes de solidaritat. Omplim el banc dels aliments. Registra't a granrecapte.com.
Ajudar a omplir.
Amb la col·laboració de la xarxa. L'OBC interpreta la Sinfonia dels Salms de Stravinsky amb la directora Marta Gardolinska i el Cor Madrigal, el 18 i 19 de novembre a l'Auditori.
La violinista Bonsori acompanyarà l'orquestra amb el captivador concert per a violí número 1 de Szymanowski.
Entrades a auditori.cat.
Llegir sexy. Tefi, llibreria Macondo.
Caliente, de Luna Miguel, editat per Lumen. Luna Miguel és una de les autores que més estimem a Macondo. De fet, quan es podia, la van tenir 2 vegades i les 2 molt enriquidores. Caliente comença amb una ruptura, la del cor de la Luna, quan el seu marit, amb qui forma una parella monògama, li comunica que s'ha enamorat d'algú més. És aquí, davant aquest succés tan íntim, on l'autora aprofita per acostar-nos a un terreny on combina les seves vivències i les seves indagacions. Explora temes com el plaer i l'autoconeixement femení, els tipus de relacions, els temors al propi cos, la por al rebuig, tant d'una mateixa com al social, la llibertat i l'amor lliure. Aquesta, entre cometes, falsa novel·la, i a moda de fals diari, és una lectura interessantíssima amb la qual ens ho hem passat molt bé. Recomanem sempre els llibres de Luna perquè ella ens encanta i la seva forma d'escriure també.
Tenía solo 7 u 8 años y al verme frente al espejo de mi cuarto ejecutando el mismo gesto con el que los niños del colegio se burlaban de nosotras, aparté la mano, bajé la falda del vestido, me subí las bragas de animalitos y supe que lo que quería estaba mal, que era degradante. A pesar de todo, lo único que deseé entonces fue volverlo a hacer y volver a hacerlo otra vez más, no dejar de repetirlo nunca.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Crit unànim d'empresaris, polítics i entitats barcelonines per exigir el corredor mediterrani i pressionar per l'entrada en servei d'aquesta infraestructura bàsica per al tràfic de mercaderies. Abel Font.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, assegura que és una infraestructura prioritària i urgent. Per la seva banda, la ministra de Transport, Raquel Sánchez, ha recordat l'esforç de l'executiu espanyol per acabar el corredor el més aviat possible.
Fins ara era un imperatiu econòmic i territorial. Ara és també un imperatiu ambiental i, per tant, avui el govern de Catalunya està aquí per donar tot el suport a la iniciativa.
Los diferentes gobiernos, yo creo que cada uno ha intentado aportar su granito de arena, pero también quiero hacer referencia a que estos últimos años, desde el 2018, el avance que se ha hecho es indiscutible.
El personal sanitari del sistema públic amenaça amb una vaga si no hi ha un canvi radical per part del Departament de Salut.
El Sindicat Metges de Catalunya ha lliurat més de 54.000 signatures al Parlament per reclamar mesures urgents que millorin la sanitat pública. El seu portaveu, Xavier Lleonar, alerta que la situació és insostenible i que pot esclatar en breu.
Estem en temps de descompte, és a dir, el que hi hem transmès i transmetrem avui a la Comissió de Salut és que necessitem una visibilització de que hi ha un canvi radical en quant a les polítiques de salut en aquest país.
Nova protesta del sector educatiu aquesta tarda a Barcelona, Lleida, Girona i Tortosa.
Sota el lema "Negociació real ja", el sector reclama revertir les retallades i reivindica una educació pública de qualitat. A Barcelona s'han concentrat a la plaça Sant Jaume.
El PSC retreu al govern ritme lent amb els pressupostos i diu que sense concrecions no es pot iniciar cap negociació.
La portaveu parlamentària Alicia Romero demana prudència fiscal i critica que els comuns vulguin tocar l'IRPF a franges altes.
En cultura, aquest vespre arrenca a Granollers l'onzena edició del Festival Fantàstic amb el lema "I vull creure".
La programació d'enguany està formada per 5 llargmetratges i 7 curtmetratges escollits d'entre els més de 500 enviats.
Ràdio Granollers, Fàtima Ortí.
Ho explica Ramon Daví, director del festival.
Com a programadors és un plaer i una sort poder comptar amb 17 peces úniques que giraran al voltant del món durant un o dos anys, que són el recorregut que té un curtmetratge i que l'espectador ho aprecia molt. A més, a tota la gent que ve, els espectadors els fem votar el curt que més els hi ha agradat, tenen la possibilitat d'otorgar un premi com és el Premi del Públic.
I en esports, avui ha començat la fase de grups de la Champions femenina de waterpolo. Joan Barberà.
El Club Natació Terrassa juga a Grècia davant el Desan dels Països Baixos, mentre que el Mediterrani juga a casa com a anfitrió a partir de 8:45 en uns minuts contra el Telecom Budapest. I el Centre Natació Mataró afronta la cita a partir de demà a la localitat portuguesa de Passos de Ferreira.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. A l'espera d'aquest canvi de temperatura, Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda, mantenim aquest ambient suau, sobretot al sector més del litoral central, també cap al Camp de Tarragona, i és aquí on ara mateix tenim la temperatura més alta, rondant entre els 22 i 23 graus. També tenim la presència d'alguns núvols, aquests en denominant en alguns sectors, però no acabaran de fer net, i és que n'arribaran d'altres cap a l'interior, i de fet aquests de l'interior estan deixant i deixaran al llarg de la tarda alguna precipitació feble i que afectarà sobretot el terç oest del país, però també durant la tarda podrien arribar d'altres indrets del Pirineu i cap a la Catalunya central. D'altra banda, de cara a demà continuarem parlant d'aquesta inestabilitat i de fet s'esperen ruixats més intensos i que afectaran sobretot les comarques de Barcelona i també cap a les comarques de Girona com també cap a la cara nord del Pirineu. Atenció, perquè al sector central del litoral aquests ruixats podran ser més intensos i des que el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís respecte a la intensitat d'aquests xàfecs. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Delamo, bona tarda.
Hola, bona tarda de nou, Lali.
Doncs en aquests moments hem de dir que els problemes que teníem per accidents i avaries estan pràcticament restablerts, tant a la P7 com a la 2. Això sí, queden les dues rondes saturades de punta a punta. De fet, la ronda del litoral té 15 quilòmetres de lentitud en sentit Trinitat, és a dir, està parada completa, i la ronda de dalt també pateix molts problemes. Per tant, hem de circular molta prudència en aquests punts. Això sí, també encara a la C58 algun problema a Barcelona, just al nus de la Trinitat, d'aquí els problemes a la ronda del litoral de sentit Sabadell, per una avaria que és l'única que queda, i també la C60 d'Argentona en sentit Mataró. Com sempre, demanar-vos molta cautela i que no baixeu la guàrdia. Bona tarda.
El nostre Nadal, els galets...
A l'Escudella.
Els pastorets...
Al teatre.
A la Barcet.
Dalt de la cadira. Com alegre, campareta,
campareta... Marc, tu ja ets gratet per això.
Potser sí. I per Cap d'Any?
Per Cap d'Any. La grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya. És la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Nou front comú d'empresaris polítics i entitats barcelonines per exigir el corredor mediterrani i pressionar per l'entrada en servei d'aquesta infraestructura bàsica per al tràfic de mercaderies.
Més de 1.500 empresaris, polítics i representants de la societat civil han tornat a reivindicar la finalització de les obres. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, assegura que és una infraestructura prioritària i urgent. La trobada ha estat organitzada per l'Associació Valenciana d'Empresaris. Ha comptat amb presència, a més del president aragonès, de la ministra de Transports, Raquel Sánchez, que ha clos l'acte.
Sense una data encara fixada, el govern central treballa amb l'objectiu que tot el traçat pugui estar acabat com a molt aviat d'aquí 6 o 7 anys. Jordi Casino.
Amb aquestes trobades, els empresaris valencians volen reclamar que es completi l'actual Espanya radial amb una de circular que permeti millorar la connexió ferroviària entre els diferents territoris. La cimera celebrada al fòrum ha comptat amb la presència dels presidents de Catalunya, València i Múrcia. Escolteu a Pere Aragonès i a Ximo Puig i el president de Mercadona i membre del col·lectiu organitzador, Juan Roig.
Fins ara era un imperatiu econòmic i territorial. Ara és també un imperatiu ambiental i, per tant, avui el govern de Catalunya està aquí per donar tot el suport a la iniciativa.
És una reivindicació que té una llarga durada en els anys i malauradament avui hem comprovat, venint des de València amb el tren, que és una urgència efectiva.
Yo quiero mucho a Madrid, pero quiero todavía más a España. Y entonces el no tener un corredor mediterráneo como Dios manda es una ofensa para todos los que vivimos en el corredor mediterráneo.
Per part del govern espanyol, la ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha reiterat que el 2026 estarà acabat el tram Almeria-França i l'esforç del seu executiu per acabar tot el corredor el més aviat possible.
Los diferentes gobiernos, yo creo que cada uno ha intentado aportar su granito de arena, pero también quiero hacer referencia a que estos últimos años, desde el 2018, el avance que se ha hecho es indiscutible.
Segons les últimes dades oficials, tres quartes parts del recorregut del corredor ja estan en obres i tota la infraestructura està planificada.
Notícies en xarxa.
El personal sanitari del sistema públic amenaça a mobilitzar-se en breu si no hi ha un canvi radical per part del Departament de Salut. Asseguren que estan al límit. Avui el Sindicat Metges de Catalunya ha lliurat més de 54.000 signatures al Parlament per reclamar mesures urgents que millorin la sanitat pública. El sindicat majoritari dels facultatius ja va organitzar una aturada el 2018 prèvia a la pandèmia per denunciar la precarietat del sistema i ara, 4 anys després, diuen no estar disposats a aguantar més la situació. Maite Polo.
La vaga és una opció més que real, ha avisat el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, i si els responsables públics no emprenen polítiques radicals molt aviat, el sindicat posarà l'aturada sobre la taula. Lleonart ho ha dit des de la xarxa.
Estem en temps de descompte, és dir, el que li hem transmès i transmetrem avui a la Comissió de Salut és que necessitem una visibilització de que hi ha un canvi radical en quant a les polítiques de salut en aquest país en molt poc temps, perquè no, la situació en els centres, com dic, és insostenible i probablement trigarà molt poc a esclatar.
El portaveu de Metges de Catalunya ha lamentat que tot just sortim de la pandèmia i l'atenció sanitària s'està degradant a marxes forçades. Lleonart assegura que les promeses que els responsables públics van fer als professionals en l'època dels aplaudiments han quedat en no res.
La protesta dels metges ha coincidit amb la primera compareixença del nou conseller, Manel Balcells, a la Comissió de Salut del Parlament. Balcells ha evitat respondre a les preguntes dels grups en relació a la protesta de metges de Catalunya. En canvi, sí que s'ha referit a les llistes d'espera, que ha qualificat d'insostenibles.
De fet, el conseller ha assegurat que se sent avergonyit per les llistes d'espera i assegura que les vol revertir.
Hi ha llistes d'espera inacceptables per proves complementàries i d'accés a l'atenció especialitzada. Inacceptables. Aleshores, aquest conseller i aquest equip ens trobem aquesta realitat. I com que creiem que és inacceptable, farem tot el que estigui a la nostra mà perquè això no passi, perquè està passant. Està passant i ens fa omplir la cara de vergonya. Mirarem que allà on te passi, no passi més.
Balcells ha dit que es comptarà amb 802 milions d'euros extra per al Departament de Salut en els propers 3 anys, provinents dels fons europeus per a projectes de transformació del sistema.
Encara en clau sanitària, augmenten el nombre de nadons prematurs menors de 32 setmanes nascuts a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Es tracta d'un 20% dels prematurs nascuts al centre, però és un percentatge que va a l'alça en els darrers anys, principalment per l'augment de l'edat de les mares. Ràdio Sabadell, Karen Madrid.
La doctora del Taulí, Montse Domingo, ha apuntat la causa d'aquest ascens en els últims anys.
Que la dona tingui un fill amb edat més gran, això augmenta la prematuritat, sobretot la prematuritat a vegades que diem extrema, no?, que és el gran prematur, aquell menor de 32.
Els prematurs amb menys de 32 setmanes de gestació poden presentar seqüeles, sobretot als pulmons. En el cas dels menors de 25 setmanes, la mortalitat s'eleva fins al 50%.
En clau política, el PSC retreu al govern ritme lent amb els pressupostos i diu que sense concrecions no es pot iniciar cap negociació.
La portaveu parlamentària Alicia Romero demana prudència fiscal i critica que els comuns vulguin tocar l'IRPF a franges altes. L'escoltem.
Esperarem a properes reunions, però insisteixo, aquest ritme tan lent no sembla portar-nos a una aprovació o a un acord de negociació en 15 dies. No? Al final és molt de titular i molt poc d'impacte. Hi ha molt pocs ciutadans de Catalunya que estan en aquesta franja tan alta i la recaptació segurament és molt baixa. Hauríem de mirar-ho per veure els pros i els contres. No? Però em sembla sincerament que és més un titular molt típic dels comuns que no pas realment un tema que porti un impacte real en els pressupostos de la Generalitat o les polítiques que pots tirar endavant.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Nova protesta del sector educatiu aquesta tarda a Barcelona, Lleida, Girona i Tortosa. Sota el lema Negociació Real Ja, el sector reclama revertir les retallades i reivindica una educació pública de qualitat. A Barcelona s'han concentrat a la plaça Sant Jaume. Anna Ruiz.
Els sindicats no aclareixen si donen per amortitzat l'acord per la recuperació de l'hora lectiva que va servir per desconvocar les noves vagues previstes aquest mes de setembre, però sí avisen que volen més i que algunes de les mesures pendents de negociació tinguin cabuda als propers pressupostos. Iolanda Segura és portaveu del sindicat USTEC.
Que nosaltres els hem demanat a Educació és què penseu portar pels propers pressupostos en Educació? Perquè si no se situa cap retallada, alguna cosa se situarà, no?, els propers pressupostos. Pues tampoc ens han donat resposta. I jo vaig sentir la senyora Dolors Collell dient no és que no portem res als pressupostos d'educació, sí que hi haurà mesures. Què serà, com l'avançament del calendari escolar que ens ho vam trobar de sorpresa?
La propera reunió de la mesa sectorial prevista pel 14 de desembre servirà per constatar si s'han apropat o no posicions. Els sindicats dels mestres també han avisat avui que seguiran amb les mobilitzacions al carrer com a mesura de pressió i, paral·lelament, el calendari de negociacions amb els responsables d'educació.
Ferit greu un nen de 2 anys en un atropellament a Palafrugell, al Baix Empordà.
El menor s'hauria descordat del cotxet i ha creuat corrent al carrer. El cotxe no ha pogut frenar a temps i el menor ha impactat contra un lateral del vehicle.
El 85% de l'electricitat que consumeix el barri de la Font de la Pólvora a Girona es defrauda i no passa per cap comptador.
Quasi la meitat dels habitatges no tenen contracte i consumeixen fins a 6 vegades més llum que els pisos regularitzats. Són dades facilitades per Endesa, que no entra a valorar què o qui hi ha al darrere d'aquests consums desorbitats. Sí que precisa que en cap cas són domèstics, però a ningú se li escapa que possiblement el frau elèctric deriva en plantacions de marihuana. Per posar fre als talls de llum recurrents a la Font de la Pólvora i evitar que quasi cada dia els seus clients quedessin a les fosques, fa pocs mesos Endesa va invertir 130.000 euros al barri per a noves línies i un segon centre de transformació.
Doncs precisament, encara en matèria energètica, a Lleida l'Ajuntament ha evitat gairebé 2.300 talls d'aigua, llum i gas a famílies vulnerables des de principis d'any. També ha gestionat prop de 200 expedients per aturar desnonaments a través de l'empresa municipal d'Agenda Urbana. UAU Lleida Ràdio, Alexandra Fos.
En el que va d'any, el consistori ha tramitat 3.800 informes per evitar talls de subministrament bàsics a persones en situació de vulnerabilitat, dels quals 1.700 corresponen a rebuts de llum, més d'un miler al gas i un miler més a aigua. D'aquests, 2.258 han estat favorables i, per tant, el consistori ha actuat per garantir-ne el subministrament tal i com ha detallat el PAE en cap, Miquel Puello.
La immensa majoria d'aquests expedients, total 2.258, han estat positius, per tant, puc dir que la capacitat de la paeria a l'hora d'evitar el tall de subministraments bàsics i fins i tot a l'hora d'evitar els riscos habitacionals és força elevada.
Aquestes dades s'han donat a conèixer després d'una visita a la nova oficina de l'EMAU, situada als baixos dels números 10 i 12 del carrer Cavallers. Es tracta d'un espai on es treballarà de manera conjunta des dels serveis socials i l'àmbit de l'urbanisme.
Més qüestions. La Guàrdia Urbana de Barcelona podrà rebre denúncies per violència masclista en l'àmbit de la parella. La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona han signat un conveni aquest migdia per ampliar la cobertura i ajuda a les víctimes de la capital catalana. Mont Carvajal.
Un acord de col·laboració celebrat per les dues administracions i que situa la Guàrdia Urbana com la primera policia d'àmbit local de Catalunya que podrà rebre i tramitar denúncies per violència masclista en l'àmbit domèstic. L'alcaldessa Ada Colau ho ha celebrat.
Per primer cop, Guàrdia Urbana podrà rebre denúncies presentades per víctimes dels delictes relacionats amb la violència masclista en l'àmbit de la parella. I això anirà acompanyat, òbviament, de que posem més recursos que estaran destinats a atendre específicament aquesta atenció a les víctimes de violència masclista.
El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha destacat que l'acord simbolitza la manera de treballar dels Mossos des de la proximitat.
Simbolitza la manera de ser i l'ADN del cos de Mossos d'Esquadra, que és el de la proximitat, que és el de treballar doncs, amb els que actuen en el territori també. Nosaltres hi actuem i també amb els que actuen ajuntaments i en aquest cas, policies locals, en aquest cas, la Guàrdia Urbana de Barcelona.
Colau i Elena s'han felicitat també de la baixada dels delictes a la ciutat.
Cobrir les necessitats alimentàries bàsiques dels propers 100 dies. Aquest és l'objectiu del gran recapte del Banc dels Aliments dels dies 25 i 26 de novembre, que es proposa superar les aportacions de l'any passat.
La campanya arribarà a 1.800 supermercats d'arreu de Catalunya. Per fer-ho possible, calen 18.000 voluntaris. Actualment hi ha cobertes dues terceres parts d'aquesta xifra. A banda d'aliments, també es poden fer aportacions monetàries. Es poden donar diners fins al 6 de desembre a les caixes dels supermercats i fins al 26, també del mes vinent, a través de la web. El president del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó Viles, ha explicat que aquest any és especialment dur perquè la pujada del preu dels aliments ha impactat sobretot en l'alimentació.
Tot i que l'IPC doncs, ara està en el 7,3, la partida d'alimentació, i això ho vull destacar-ho bé, està en el 13,7. Això desestabilitza els pressupostos. Desestabilitza els pressupostos del Banc d'Aliments, desestabilitza els pressupostos de les entitats socials que treballen amb les persones, desestabilitza els pressupostos de tots els que estem aquí quan anem a comprar.
Les aportacions al Banc dels Aliments arriben a 240.000 persones que reben ajuda a través de 659 entitats socials de tot Catalunya.
I en marxa a aquesta hora l'homenatge que rendeix l'Ajuntament de Tarragona a la Lleva del Biberó, tots aquells joves nascuts l'any 1920 i mobilitzats a finals d'abril de l'any 1938 per l'exèrcit de la República. Anem fins a la sala d'actes de l'antiga audiència a Tarragona. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega, bona tarda.
Hola, bona tarda.
recte final ja d'aquest acte que ha començat a les 7, com dieu, a l'antiga audiència, a la part alta de Tarragona, acte d'homenatge a la lleva del Vivaró. En aquests moments és la historiadora Assumpta Montellà qui pronuncia una conferència sobre la lleva del Vivaró. Montellà ha destacat, entre d'altres coses, la importància de transmetre fets històrics com aquests i fer reflexionar els joves avui sobre les vivències de la guerra. Prèviament s'ha referit també a la lleva del Vivaró. La regidora de l'Ajuntament de Tarragona de Serveis Socials, Inés Soler, ha reivindicat tot el llegat i tot el testimoni d'aquells joves que van anar a la guerra, que eren de Tarragona i dels quals s'ha pogut veure, a més, en aquest acte d'homenatge, un reportatge Joves de la Guerra, un documental, una peça que recull els testimonis precisament de joves tarragonins com el Francesc Pedrol, Josep Cubells, Pere Godall o Miquel Morera. Joves l'any 1938, quan els va cridar l'exèrcit republicà, quan els va mobilitzar a finals d'abril per anar a la guerra. L'acte d'homenatge que reuneix unes 200 persones a l'antiga audiència de Tarragona es forma part del programa de memòria democràtica de Tarragona. L'objectiu és homenatjar els joves tarragonins de la lleva del Vivaró.
Doncs moltíssimes gràcies, Teresa Ortega, des de Tarragona Ràdio. I en cultura, en breus minuts, els amants del cinema de terror i fantàstic tenen una cita a Granollers. Arrenca l'onzena edició del Festival Fantàstic. Amb el lema I vull creure, el Fantàstic de Granollers presenta una programació de llargs, curts i exposicions per tota la ciutat. Comença aquest vespre i s'allarga fins al diumenge. Ràdio Granollers, Fàtima Ortiz.
El Cinema Edison de Granollers acull la nova edició del Festival Fantàstic de Granollers. Enguany, el certamen compta amb una programació formada per 5 llargmetratges i 17 curtmetratges de competició que han estat seleccionats d'entre els 500 enviats. De fet, aquesta és una de les principals apostes del Festival Fantàstic. Ho explica Ramon Daví, director del festival.
Com a programadors és un plaer i una sort poder comptar amb 17 peces úniques que giraran al voltant del món durant un o dos anys, que són el recorregut que té un curtmetratge i que l'espectador ho aprecia molt. A més, a tota la gent que ve, tots els espectadors els fem votar el curt que més els hi ha agradat, tenen la possibilitat d'otorgar un premi com és el Premi del Públic.
A banda dels curts, el Fantàstic comptarà amb títols que han ressonat al Festival de Sitges o al de Sant Sebastián, com és el cas d'Irati, del basc Paul Urquijo o també Mantícora, de Carlos Bermud. A més, la cita recupera les projeccions per al públic infantil amb la llegenda del llibre segellat de Wang Suchen.
També aquest vespre es podrà tornar a sentir l'orgue del monestir de Sant Cugat del Vallès. Ha estat tot un any restaurant-se i els treballs han costat 156.000 euros. S'espera que ara l'orgue soni amb més força perquè se n'ha duplicat el nombre de tubs. Cugat Mèdia, Albert Soler.
L'orgue passarà de 500 a poc més de 1.000 tubs, tal com havia previst el mestre organer. Ho explica mossèn Emili Marlet.
Orgues històrics no n'hi ha tants a Catalunya. Aquest és un orgue que té 100 anys, no? I d'aquests tampoc en tenim tants a Catalunya. Per tant, té un valor important. Però hem volgut tenir una continuïtat amb el que ja existia i hem volgut seguir el que Galletà Estadella, que és l'organer primer, no? Doncs tenia pensat completar, bueno, el seu disseny inicial. No?
Aquesta restauració ha permès recuperar les pintures romàniques que havien quedat ocultes darrere dels tubs. De fet, gràcies a l'orgue s'han conservat, ja que la resta que hi havia a les parets del monestir han desaparegut. Aquest és el fet que ha complicat més la feina de restauració, de la qual se n'ha encarregat Fernando Acitores, un expert que ja ha construït 111 orgues i n'ha restaurat 98.
Este ha sido especialmente difícil por la escasez del espacio y luego la concurrencia de las pinturas que ha habido que readministrar el espacio interior del órgano para dejar las pinturas accesibles a la vista.
El primer concert complet serà el dia 26 de novembre, de la mà de l'organista de la Sagrada Família, Juan de la Rubia.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Avui ha començat la fase de grups de la Champions femenina de waterpolo. El Club Natació Terrassa juga a Grècia davant el Desan dels Països Baixos, mentre que el Mediterrani juga des de fa pocs minuts contra el Telecom Budapest. Ho fa a la seva piscina, al barri de Sants. I el Centre Natació Mataró afronta la cita a la localitat portuguesa de Passos de Ferreira a partir de demà. Demà juguen dos partits. Des de Mataró Ràdio ens fa la prèvia Laia Sant Miquel.
Tot i que la fase començarà aquest dijous, el debut mataroní serà divendres. I és que Nova Labadà, l'experiència de la temporada passada ha de servir d'exemple i referència per no repetir errors. La temporada passada, l'estrena en derrota va provocar que l'equip acabés segon classificat i es veiés enquadrat en un grup més complicat a la següent ronda, on va acabar eliminat. Dani Ballart, però, explica que cal saber jugar aquestes eliminatòries.
El que no pots fer és perdre el nord. És a dir, només va la victòria, hem de guanyar, hem de guanyar, hem de guanyar. Bé, primer hem d'identificar quin dia tenim. Esperem que sigui, que vagi tot, que sigui tot oli amb un llum. Però si les coses es torcen com la temporada passada, el que sí que no podem fer és regalar algun gol per aquestes ànsies de voler guanyar.
Aquesta temporada la competició europea tindrà canvis. El primer és que no hi ha equips russos. Ja van quedar exclosos la temporada passada fruit del conflicte bèl·lic de Rússia amb Ucraïna.
Gràcies, Laia Sant Miquel. Des de Mataró Ràdio, des de la capital del Maresme, el quart equip català a la competició, l'Astralpool Club Natació Sabadell, recordem, ja està classificat directament per a la següent fase. En bàsquet, el Baxi Manresa reforça amb Jordan Carolin. L'ala pivot americà arriba procedent del Melbourne United, tot i que ha jugat les darreres temporades a Europa, concretament al Hapoel d'Israel. En bàsquet també destaquem que el Barça juga avui a la pista de l'Efes Pilsen, partit de l'Eurolliga masculina. En tenis de taula, la Cissa Borges Vall afronta dos dies molt importants en el futur del club de la capital de les Garrigues. Des de 6:45 de la tarda estan jugant el partit d'anada dels vuitens de final de la Euro Cup de la segona competició continental. S'enfronten al destacadíssim Apollonia Carrara italià, un rival que la temporada passada va guanyar aquesta competició, la Euro Cup. I demà s'enfronten al Cajasur de Priego, partit on hi ha en joc el lideratge a la superdivisió masculina de tenis de taula. I també hem de destacar i recordar que Gàlia Bórac, la palista de Mataró, deixa la selecció espanyola després de més de dues dècades. Als 34 anys, la jugadora de tenis de taula ha decidit que és el moment de posar punt i final amb el combinat estatal.
Gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Raül Garreta, el control tècnic, Abel Font a la redacció, Joan Barberà als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Perdut un galo al que i ara no m'atreveixo a fer-ho. M'han encertat de lo al mig i he de declarar el meu amor de gamberro. I quantes coses han passat, crec que m'he enamorat. He sentit papallones a la panxa i m'ha escatat. Els meus cerers l'han tremat, a mi m'han embaucat. M'han fet jugar a un joc que diu... De lo al que surts amb mi aquesta nit, de lo al que vas amb ressec al partit, de lo al que, de lo al que, de lo al que. De lo al que surts amb mi aquesta nit, de lo al que vas amb ressec al partit, de lo al que, de lo al que, de lo al que. De lo al que, de lo al que, la lies apostant allà pel terra d'aquest tren de rodalies. I qui ho diria que ens ho acabem muntant bé amb la tonteria. Quantes coses han passat, crec que m'he enamorat. He sentit papallones a la panxa i m'ha escatat. Els tetes l'han tremat i a mi m'han embaucat. M'han fet jugar un joc que viu. Que he perdut o no? I tu també has perdut ara. Que he perdut o no? Mai més tornaré a jugar. De lo al que surts amb mi aquesta nit, de lo al que un John Derem Charlie P. De lo al que, de lo al que, de lo al que. Aquesta tarda vull trobar-te en una terrassa jugant a cartes. Que se'ns pongui el sol i tinguem una manta. Que tu portis tanquera i jo la fanta.
Aquesta tarda vull trobar-te. Escolta, trapeto, em penja la maca. I jo et desafio a jugar-te-la per mi, ja que et quedis a dormir.
Quantes coses han passat, crec que m'he enamorat. He sentit papallones a la panxa i m'ha escatat. Els meus CDs l'han tremat, a mi m'han embaucat. M'han fet jugar a un joc que diu de l'1 al que surts amb mi aquesta nit. De l'1 al que vas amb raça que el partit. De l'1 al que, de l'1 al que, de l'1 al que. He perdut un de l'1 al que i ara no m'atreveixo a fer-ho. M'han encertat de l'1 al 1000 i he de declarar el meu amor de gamberro.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Caral Pedemonte. Sota el lema "El nostre país no pot esperar més", més de 1.500 empresaris, polítics i representants de la societat civil s'han tornat a reunir avui a Barcelona per reivindicar la finalització de les obres del corredor mediterrani. La trobada l'organitzava l'Associació Valenciana d'Empresaris i ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, però també dels presidents de València i Múrcia i de la ministra de Transports, Raquel Sánchez, que ha clos l'acte. Els empresaris valencians demanen que es completi l'Espanya Radial, que permeti connectar ferroviàriament els diferents territoris de l'Estat i així pressionar el govern espanyol. Escoltem Pere Aragonès i el president de Mercadona i membre del col·lectiu organitzador, Juan Roig.
Fins ara era un imperatiu econòmic i territorial. Ara és també un imperatiu ambiental. Avui el govern de Catalunya està aquí per donar tot el suport a la iniciativa i també per posar-hi la màxima exigència al govern de l'Estat per tal que acceleri. De fet, anem tard.
Espanya és una Espanya Radial i el no tenir un corredor mediterráneo, como Dios manda, es una ofensa para todos los que vivimos en el corredor mediterráneo. Mientras no lo sufres, pues te crees que estamos bien y no estamos bien a nivel de conexión.
Tres quartes parts del corredor ja estan en obres, sense una data encara fixada.